Escolta'ns. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Tarragona alberga una desconeguda joia gaudiniana que aquest 2017 celebra el seu 130è aniversari. És l'altar del Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor. Es tracta de la primera obra de Gaudí dissenyada quan encara era estudiant. El capellà rector del santuari assegura, però, que pràcticament no reben visites turístiques. Alba Nebot, des de Radio Ciutat de Tarragona, explica'ns.
Les oficines de turisme de Tarragona no informen sobre les visites al Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, la primera peça arquitectònica d'Antoni Gaudí. Segons el capellà rector Antonio Pedro Martínez Subías, assegura que algunes oficines ignoren allò al que es van comprometre i que moltes vegades no proporcionen la informació deguda quan se'ls hi pregunta.
No han portat aquí cap un grup perquè visitin aquesta església. Clar, han de vindre ells abans a assabentar-se, que per això els hi vam donar tota una explicació de més d'una hora llarga de lo que són els punts capdals de l'arquitectura, de l'ornamentació i d'altres aspectes d'interès pels que vinguin a visitar-la.
El que més preocupa, però, és que hi ha molts tarragonins que tampoc coneixen l'òpera prima del gran arquitecte del modernisme.
I a partir d'ara, els usuaris de transport urbà de Lleida podran transportar només els domèstics complint sempre una sèrie de requisits d'higiene i transport. L'Ajuntament de Lleida ha modificat l'article 8 del Reglament de Servei de Transport Urbà. Marc Perelló, UAU Radio Lleida.
Els animals hauran d'estar degudament identificats i per la seva mida han de poder ser transportats en cistelles de transport convenientment preparades i tancades, sempre sota la responsabilitat del portador, amb l'objectiu que no puguin embrutar ni incomodar els altres viatgers. Les mesures màximes permeses de les cistelles de transport seran de 60 per 40 per 39 centímetres i s'hauran de disposar a la zona central del bus, sota els seients o a sobre del viatger en cas de viatge assegut. No podran seient ni passadissos ni espais d'entrada o sortida de l'autobús. Els animals no podran en cap cas sortir parcial o totalment de les cistelles durant tot el trajecte. En cas de necessitat, les persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes tindran preferència en l'ús de l'espai central, havent-se de retirar la cistella de transport d'aquesta zona. El viatger que transporti l'animal serà el responsable dels danys que les cistelles de transport o l'animal puguin ocasionar.
I sembla que el calvari d'agafar un tren de Rodalies a Granollers té data de caducitat. Arribar a l'andana central és una cursa d'obstacles per a les 10.000 persones que cada dia passen per l'estació. Eduard Batlles, Ràdio Granollers, és així?
Bon dia. Aquesta setmana Renfe desmuntarà la passarel·la aèria de 70 esglaons per canviar d'andana a l'estació de Granollers Centre. Les obres per remodelar el pas subterrani ja han acabat i Renfe s'ha compromès a retirar-la concretament aquest dijous. Ara bé, el calvari per les persones amb mobilitat reduïda no ha acabat perquè els ascensors encara no entraran en funcionament fins a finals de setembre. La passarel·la havia generat moltes crítiques i fins i tot la constitució d'una plataforma ciutadana, Stop Discriminació a Granollers Centre, que havia recollit 300 signatures i les havia enviat al síndic de Greuges. Tot i això, Renfe no va adoptar cap mesura i recomanava als usuaris que baixessin en una altra estació. Fins que els ascensors no entrin en servei, doncs, l'estació continuarà sent un autèntic mal de cap per a la gent gran, persones amb cadira de rodes o pares i mares amb cotxet per nens.
I precisament ens fixem ara en l'estat actual de la xarxa de transport públic. Eva Malús, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que per obres de millora de la infraestructura no hi ha servei de metro al tram de la línia 1, la línia vermella, que va de Torres i Bages a Fondo, i el de la línia 3, la línia verda, que va de les 7 a Vall d'Hebron. Com en dies anteriors, compteu amb un servei especial d'autobusos amb les mateixes parades i freqüències de metro. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No, no, no. No tanquem per vacances. 28 d'agost del 2017, exaurida ja la primera hora, encetem la segona, en la que, com us hem avançat al sumari, tindrà un marcat protagonisme futbolístic, esportiu. De seguida marxem fins a les instal·lacions de la xarxa a la ciutat de Barcelona, on ens espera el director de la revista o del portal Portal 23, una revista digital especialitzada en l'àmbit del futbol, però sempre enfocat des del punt de vista econòmic. En Marc Metgen ens explicarà exactament què hi ha darrere o el que ens pugui explicar, segons el seu punt de vista, d'aquesta operació que la setmana passada va marcar l'actualitat del Girona, que és el canvi de propietat. De fet, ens acompanya ja aquí el Jordi Bofill, company del diari Ara, que segueix la informació del Girona, que també la setmana passada publicava un article sobre els interrogants que deixa aquesta operació, i ja que el tenim aquí es quedarà després per analitzar el que realment també és important, i és aquesta primera victòria en la història del Girona a primera divisió. Però anem a pams, no ens saltem l'ordre, que si no en sis em toca el crostó, i amb raó. Anem a la màquina del temps, del Carles Ribas. Ja sabeu, cada dia ens apropa un any diferent a través de les seves efemèrides. Avui ja ens anem apropant al present, 2007.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carles Ribas.
L'any 2007 sonava aquesta cançó. El 2007, una jove cantant de l'illa caribenya de Barbados ens recomanava a tots portar paraigua. Rihanna es presentava al món amb Umbrella. Un tema que Britney Spears, entre altres, van rebutjar perquè poques garanties tenia d'esdevenir un èxit. Visionaris. El 2007, Espanya comença el judici pels atemptats de l'11M. S'inicia també un judici paral·lel periodístic, per anomenar-lo d'alguna manera, on la manipulació perversa d'alguns professionals, per anomenar-los d'alguna manera, fan que molts, entre ells jo mateix, tinguem vergonya de la professió, per anomenar-la d'alguna manera. A partir d'aquí sentirem paraules com àcido bòrico. A Estats Units hi ha un tiroteig a la Universitat Politècnica de Virgínia amb 34 morts. És la major massacre que mai s'havia portat a terme en un centre educatiu americà. Cada cop que succeeix una tragèdia d'aquesta, els nord-americans debaten sobre la seva política d'armes. Però els lobbies són molt potents, no, senyor Charlton? I a França, Nicolas Sarkozy és investit president de la República. El menú president de la dreta francesa es faria encara més rabiós uns anys després, quan es va casar amb la model Carla Bruni. Però l'any 2007 també és l'any d'una mítica frase.
¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? It tried to make me go to rehab.
No, no, no. El bonachón del rei Juan Carlos es va desmelenar i li va etzibar un ¿por qué no te callas? Al president veneçolà Hugo Chávez en una convenció iberoamericana en la que el presidente bolivariano va criticar durament Aznar i Espanya. El pobre Zapatero va haver de defensar el seu antecessor, però la mala llet d'en Juancar ja és històrica. I sí, el 2007 també era l'any d'un nou prodigi en el món de la música soul. La malaurada Amy Winehouse, que va ser com una bufetada d'aire fresc amb el seu talent per interpretar música negra, tot i ser una tormentada britànica amb excessos alcohòlics. El 2007, ja ho avisava, el seu pare la volia portar a rehabilitació i ella deia no, no, no. Infiltrados guanya l'Oscar el 2007 amb un brillant Leonardo DiCaprio i en premi per Martin Scorsese, el director. Forrest Whitaker seria guardonat com a millor actor per l'últim rei d'Escòcia i Ellen Mirren, millor actriu per The Queen. L'any 2007, l'Espanyol reedita la brillant temporada europea de 1988 i arriba a la final de la Copa de la UEFA. Malauradament, els pericos no la guanyen, no? No. També la perden, contra el Sevilla en aquest cas, i per penals. Per cert, l'Espanyol l'entrenava l'actual tècnic del Barça, Ernesto Valverde, que ja havia perdut la UEFA de Leverkusen com a jugador. El Barça es deixa remuntar una lliga que tenia guanyada, el Madrid de Capello, campió. En part, gràcies al tamudazo, a l'últim minut al Camp Nou contra l'Espanyol. Els culers també es deixarien perdre la Copa en un partit de tornada desgraciat a Getafe. El consol serà per a la història el gol maradonià de Messi en l'anada, driblant mig equip madrileny des del mig del camp. La Champions del 2007 se l'enduria el Milan, que es va cobrar la revanxa de la final perduda contra el Liverpool dos anys abans. L'any 2007 va néixer Sofia de Borbó, segona filla d'en Felipe i l'Atleti. I aquell any van morir l'exdirectiu del Barça, Nicolau Casaus, el pintor Modest Cuixart, l'expresident rus Boris Yeltsin i el cantant El Fari.
No tanquem per vacances.
Deu i nou del matí d'aquest 28 d'agost del 2017, fer de rates. He dit portal 23 i no, és palco 23. De fet, si el Marc no s'ha aixecat de la cadira i ha marxat, li hauré de pagar un dinar i agrair-li. Marc Metgen, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, agrair, evidentment, als companys de la xarxa de comunicació local a Barcelona que ens permetin fer aquesta connexió des de la ciutat comtal, on tenim el director de Palco 23. Si em permets, Marc, avui tenint en compte que, evidentment, els dilluns fem tertúlia esportiva i estem encara eufòrics per aquesta primera victòria del Girona contra el Màlaga a la primera divisió, i que després, evidentment, analitzarem, tenim a dos dels companys amb qui farem tertúlia. Un és el Jordi Bofill, company del diari Ara. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I d'altra banda, el Carles Duque, company de Bein Esports. Què tal, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Després incorporarem el Nil Solà del Mundo Deportivo i també l'Eduard Ciurana de l'Esportiu. Jordi, no sé si t'has sentit o no. Ara, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Vale, és que no t'havíem escoltat i per això ara et volia tornar a saludar. Hem contactat amb el Marc Metgen perquè el fet de que el City arribés a la ciutat de Girona va obrir una sèrie d'interrogants que, mica en mica, i a mesura que han anat passant les temporades, aquests dos anys, doncs ha anat deixant més clars tots els dubtes que pogués sorgir al voltant d'aquesta col·laboració. Recordem que primer va ser doncs amb l'entrada dins de la gestió del club, després amb la cessió i també la intervenció en els fitxatges d'alguns jugadors, amb venir al cap, i l'altre dia ho recordava, Pedro Alcalá, Florian Ligén, Rubén Sobrino, Pablo Marí, etc, etc. Aquest any són 5 els jugadors cedits que han arribat des de Manchester City, també la pretemporada ja de l'any passat a la ciutat esportiva del conjunt anglès, i ja finalment doncs aquesta setmana passada amb el que és el canvi de propietat, en el que d'una banda el City Football Group i l'altra Girona Football Group han adquirit un 44,3% respectivament de l'accionariat. Entre tots dos sumen un 88,6% entre les empreses que gestionen, d'una banda, Pere Guardiola, germà de Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, i després el grup que gestiona el Manchester City, que recordem que amb aquesta ja té 6 seus o sucursals o filials, o diguem-li com vulguem, en definitiva ara mateix el Marc a veure quin nom li posa, en una informació que, tot i que tothom més o menys podia intuir i tot i més o menys tothom sabia, sí que el primer que la va treure amb pèls i senyals, amb detall, va ser Palco 23. Per això hem volgut contactar amb ell. Marc, finalment ha acabat tot com tu més o menys, o com vosaltres més o menys esperàveu, o és el fet de la informació que publiqueu la setmana passada una cosa que us arriba a les mans i de la producte de la vostra investigació al final és més gros potser del que havia esperat?
És una operació que ens ha sorprès per la distribució dels paquets accionarials, sobretot perquè fins ara el Manchester City havia comprat la majoria de tots els clubs que té, tant la franquícia de la Major League Soccer als Estats Units com el Melbourne d'Austràlia i un club que ha comprat a l'Uruguai de la segona divisió, sempre havia anat a comprar el 100% o una posició que li donés la majoria accionarial. En canvi, aquí ha optat per una aliança amb el Pere Guardiola, que veurem com fa que sigui de diferent la gestió del Girona respecte a les altres franquícies que té, perquè amb la resta ho veiem tot molt clar, tots jugant de blau cel, en el cas del Girona és la segona equipació, tots porten Etihad a la samarreta, en el cas del Girona veurem què passarà, perquè és veritat que és un dels 4 clubs de primera que encara no té patrocinador principal, però sobretot és el desembarcament de persones al City, que això encara no sé si s'està fent o no, però jo crec que és una operació molt diferent a el que havia anat fent com sempre. O sigui, aquí és una cosa més esportiva que no comercial, jo crec.
Hi ha alguna cosa que et faci pensar el per què és així? Algun, no sé,
bueno, hi ha un punt que jo crec que és el que tothom pensava, que és el tema de la UEFA i possibles competicions europees. Nosaltres vam publicar fa poc tot l'informe que va fer la UEFA per justificar que Red Bull pogués tenir dos equips jugant a la Champions. Llavors jo crec que ja el City ja pot dir que ell no té la majoria accionarial del Girona, per tant no hi hauria conflicte d'interessos, té una gestió separada, per tant no hi ha conflicte d'interessos. O sigui que d'alguna manera aquest repartiment accionarial sí que ja permetria salvar l'obstacle de que el Girona algun dia pugui jugar una competició europea. Llavors hi ha aquest punt primer, i després hi ha qüestions esportives que no sé si és que confiem molt en el rol del Pere Guardiola, que ho desconec, perquè jo sí que és veritat que de la vessant esportiva no hi entenc gaire, però és l'única cosa que li veig que pot ser transcendental, el tema de justificar davant de la UEFA que puguin jugar competicions europees els dos.
Més perfecte que des de l'àrea esportiva no la dominis massa, perquè tenim el Jordi i el Carles aquí que sí que ens poden ajudar en aquest dia a dia perquè segueixen l'actualitat del club i perquè, recordem, Palco 23 és un portal que us recomanem moltíssim per saber exactament tot el que té a veure amb l'àmbit futbolístic des del punt de vista econòmic. Què hi ha darrere? És a dir, des del teu punt de vista de periodista especialitzat en aquest àmbit econòmic dins del futbol, com explicaries aquesta operació i l'escenari en el que queda ara mateix des del punt de vista de que, ostres, vulguis o no, El Manchester City, perquè ens entenguem, és com aquelles grans cadenes d'empreses que al final acaben posant una seu a cada lloc i gairebé acaben dominant l'àmbit en el que es mouen. Això et permet, evidentment, un trànsit de jugadors. Ara em porto un cap a Estats Units, l'altre cap a Austràlia, ara en tinc dos a Girona. Quan estan en bones condicions me'ls emporto cap a Manchester. No sé com ho analitzes tot plegat.
Jo crec que hi ha una banda que és la part purament comercial, que és... Ara el Manchester City té molts més actius i al final ells no deixen de ser una plataforma de publicitat per les marques. Ara, si el que ja tenia, que era una samarreta a la Premier League, una altra a la MLS, una altra a Austràlia i una altra al Japó amb el Yokohama Marinos, ara afegeix una pota molt important, que és Espanya. O sigui, ja d'entrada, la vessant comercial, i aquí jo crec que el Girona se'n beneficiarà molt, perquè fins ara els problemes que podia tenir per trobar patrocinadors a primera divisió, perquè l'empresariat local, pues, evidentment, no pot pagar els 800.000 euros que, per exemple, més o menys es demana a primera divisió pel patrocinador de la samarreta, doncs ara amb el City, bàsicament, és, escolta, Etihad, tu ets el meu patrocinador principal a totes les meves franquícies, per una mica més et dono també una samarreta d'un club de la Lliga Espanyola. Després, tot el nivell d'estructura, o sigui, aquí el Girona se'n beneficiarà perquè passarà d'una estructura molt reduïda a nivell d'oficines a poder beneficiar-se d'un know-how que ha vingut desenvolupant el Manchester City des del 2008, quan va passar a mans del Sheikh d'Abu Dhabi. O sigui, aquí, d'una banda, jo crec que pel City la importància del Girona a nivell esportiu, jo crec que és una cosa que li faltava, que és un filial, d'alguna manera, sense ser un filial, però on poder cedir jugadors que són joves que puguin començar a fer-se un nom a l'elit del futbol, perquè hem de recordar que a la Premier League no hi ha, els filials no juguen a la segona divisió, hi ha una lliga de filials, i llavors això els ha fet ser molt menys competitius a l'hora de formar la cantera. O sigui, jo crec que aquí el City té un gran avantatge, que és aquest, que podrà formar tot el talent que va fitxant per Europa, i de fet ho hem vist aquesta temporada, que hi ha molts jugadors, ha dit el Girona, que és del City. I després jo crec que el Girona també se'n beneficiarà, perquè d'alguna manera a l'hora de captar talent a Catalunya ja no és només vendre els que podran optar un dia a jugar al Girona, sinó que d'alguna manera... podran pujar al Girona, però qui sap si algun dia poden donar el salt a la Premier League i jugar al Manchester City. Jo crec que això és un atractiu pel planter del Girona, que fins ara no tenia i que feia, i molts cops ho hem escoltat, almenys jo com a aficionat, de que Barça i Espanyol es queden tots els grans del país, etc.
Mira per on va la cosa, que per exemple aquest estiu també va haver una notícia d'un noi del Rayo Vallecano, si no recordo malament, que era juvenil, que tenia una oferta, si no recordo malament, del Madrid, i que finalment va decidir venir a jugar al juvenil del Girona. És a dir, que a part d'aquest canvi, potser també ho demostra una decisió com aquesta. Incorporo a la taula, per si volen fer algun tipus d'anotació, el Carles i el Jordi. El Jordi és company del diari Ara, i insisteixo, la setmana passada va fer un article, si no recordo malament, dimecres o dijous, en el que plantejava alguns interrogants que amb ell li quedaven d'aquesta operació. Tens el Marc. Tu mateix, Jordi, si li vols fer alguna pregunta, veig que vas prenent notes. No sé si hi ha alguna cosa que t'hagi respost d'aquests interrogants que tu vas posar l'altre dia a l'article, i si em vols afegir algun més.
En primer lloc, bon dia, Marc. Com bé diu el Marc, la part comercial i la part d'estructura crec que més o menys pot arribar a estar clara ja. La vessant esportiva, que és la que potser ens preocupava una mica més a simple vista, pel fet de que també es prioritza molt mantenir aquesta essència Girona i que això no acabi sent, com recordo d'alguns clubs, Granada, Racings i algun més, que veuen com l'arribada d'un xec o d'un patrocinador de fora els desestructura totalment i amb el pas del temps, més que un benefici, acaba sent perjudicial. Jo crec que és una operació, primer, molt bona, deixa molts dubtes, però deixa dubtes en quant a... Perquè no s'ha acabat d'especificar, al final no s'ha fet presentació de l'acord, simplement s'ha tirat un comunicat amb un vídeo i prou, i no hi ha detalls, com per exemple a mi el que més m'interessava saber, o una de les coses que crec que són importants, és per quan s'ha pagat aquest 44,3%.
Saps més o menys en quan es pot quantificar això, Marc?
A segona divisió normalment es parla, i això és el sector, i varia molt depenent del club, però sempre es diu que un club de segona divisió pot costar entorn a 20 milions d'euros sempre i quan tingui estadi i ciutat esportiva. coses que el Girona no té en propietat.
És a dir, un club de futbol de segona divisió amb aquestes infraestructures costaria comprar-lo 20 milions d'euros.
20-30, també depèn de la ciutat, de la base d'abonats, i diguéssim que jo suposo que el Girona, que per implantació social i per actius que té en propietat, estaria a la franja baixa, perquè diguéssim que de la segona divisió no és dels que més tirada té entre la seva ciutadania, perquè, per exemple, el Zaragoza, aquesta segona divisió, i porta molts anys allà estancat, té 20.000 abonats. Però jo crec que estaria això, xifres baixes, 20, 15, i no sé, és veritat que és un dels interrogants que queden, perquè no s'ha dit res de per quan s'ha tancat l'operació. Hem de recordar que els anteriors propietaris van injectar només arribar 3 i pico milions d'euros, i que al desembre del 16 es va anunciar una ampliació de capital, que de moment no ha estat registrada al registre mercantil, però que potser podríem pensar que el que s'ha pagat és el que s'ha invertit. No ho sé, perquè és veritat que és el gran interrogant que queda, que no s'ha explicitat, i que jo crec que si no ho diuen les parts serà molt difícil de saber.
Perquè per la teva experiència, quan hi ha una operació d'aquestes característiques, els passos legals quins són? És a dir, tu ara dius, aquesta ampliació de capital finalment no es va enregistrar. Com s'ha de fer això?
Bueno, en principi, l'ampliació de capital només poden anar-hi, tal com es va plantejar, només podien anar-hi els accionistes d'aquell moment. O sigui, si aquells 3,6 milions crec que eren que es van anunciar que s'ampliava capital i que eren compensació de crèdits, es van aportar, els va haver d'aportar TVS, Futbol. O sigui, a partir d'aquí, el que suposo que s'ha fet, perquè no ha sigut una compra de club via ampliació de capital, el que suposo que han fet és comprar-li les participacions a TVS, i això serà molt difícil de rastrejar, diguéssim, com s'ha fet. Al final, una compra d'un club és o compres les accions o vas a una ampliació de capital i poses els diners. Que, per exemple, l'Espanyol en el seu dia va ser una barreja. El Rastar Group va comprar el 50% comprant accions als antics accionistes, però després va posar 40 milions, no, 69 milions d'euros més, i llavors ja va arribar al 99%. Si al final, però que en aquest cas jo crec que ha sigut compra d'accions, però insistim, això fins que no ho expliquin, almenys jo no dic que donin les xifres, però sí que expliquin una mica com s'ha articulat tota l'operació.
Carles, volies fer alguna pregunta, algun apunt?
Jo volia preguntar si, bueno, és Marc, què tal? Hola. Bon dia. Si és gaire habitual o si tu arribaves a plantejar-te que aquí a la Lliga Espanyola pogués passar una d'aquestes situacions, veient d'on venim amb aquesta història que es començava a tenir clubs, a convertir en empreses. No sé si el món del futbol acaba sent tan boig, entre cometes, com per arribar a desembarcar d'aquesta manera, ja no només a la Lliga Espanyola, sinó ja a Girona, que semblava un lloc oblidat i que esportivament no s'hi podia comptar d'aquesta manera com fins ara amb el futbol.
Jo crec que cada cop veurem més operacions d'aquest tipus, i de vegades aquestes operacions depenen molt del feeling personal de les persones, i jo crec que ha fet molt la relació personal que poden tenir el Pere Guardiola i la gent del Manchester City, i això no és negatiu, al contrari, és positiu que, mira, a través de les relacions personals hi hagi una corporació que hagi decidit invertir en un club que pinta que, si s'ho treballa bé, pot consolidar-se a l'elit del futbol espanyol. Però, per exemple, l'Atlético de Madrid l'any passat va comprar una participació en un club de segona divisió de França, i el Mónaco ha comprat un equip de Bèlgica. O sigui, cada cop més veiem operacions que no tenen tant d'interès comercial com si de tenir detectat el talent a un determinat país per poder tenir-lo controlat i fitxar-lo abans, sobretot veient els preus que cada cop es paguen pels futbolistes, que són més alts, i ho veiem amb el Barça, que ha pagat 105 milions d'euros per un jugador que fa 2 anys, si l'hagués fitxat quan podia, li hauria costat 15. O sigui, jo crec que cada cop veurem més operacions d'aquest tipus, en tant que els grans clubs prefereixen tenir un club satèl·lit en països on saben que hi ha un molt bon planter, com poden ser, en aquest cas, Espanya i França, segurament són les dues canteres més importants d'Europa. Prefereixen fer això que invertir en fitxar jugadors, perquè al final et poden sortir 10 malament, però si et surten 2 o 3 bé, ja d'alguna manera compenses una mica la inversió que estàs fent cada any, i que no deixa de ser el que fan el Barça o el Madrid en les seves canteres, que cada any li aboquen 20 milions d'euros cadascun.
Estem parlant amb el Marc Metgen, que recordem és el director de Palco 23, aquest portal digital ambientat o dedicat a l'àmbit econòmic dins del món del futbol. El Jordi volia fer algun apunt, ens queden 3 minutets, però Marc, tens algun inconvenient perquè poguéssim allargar una miqueta més?
No, cap problema.
Val, doncs Jordi, si vols fer una pregunta, ho dic perquè hi 27 siguem de parar un momentet i després ja podem seguir. Digues Jordi.
Sí, a mi també em sorgeix el dubte, perquè tothom tenia en ment que Pere Guardiola s'intuïa que podria invertir a través de Girdis Holding, que és la societat que ell té a Malta, i apareix de cop en el comunicat al Girona Football Group. Si jo et pregunto, Marc, què em podries respondre sobre què creus que és Girona Futbol Group, què podríem trobar?
Bueno, al final molta gent el que fa és crear mercantils ad hoc per fer una determinada inversió. O sigui, aquí jo no li buscaria tres potes al gat, al final és... si tu has d'endreçar-te, igual que utilitzem nosaltres pòstits per endreçar els papers, de vegades hi ha gent que té molts negocis i que al final crea societats específiques per controlar una determinada inversió. Igual que el City té creades filials per totes les franquícies que té al món, suposo que el Pere Guardiola té la seva participació a l'agència Media Base Sport, que és compartida amb Media Pro i amb un grup xinès. Té el Girona, bueno, ara té el 44,3 del Girona, que suposo que ha creat una mercantil específica per controlar-la, i potser tindrà d'altres per d'altres negocis que té. O sigui, jo crec que això és més una cosa d'endreçar-se les seves inversions i tenir clar com li evoluciona cada societat i cada projecte en què inverteix, que una cosa estranya. Però és que és veritat que en un primer moment a nosaltres que ens va dir és que ella havia utilitzat la seva societat personal, que és aquesta Girdis Holding, que és a través de la que té la seva participació a Media Base, o almenys és la que tenia quan va vendre la participació a un grup xinès, que de fet jo crec que és aquesta operació on ha aconseguit les plusvàlues per poder invertir el Girona a títol personal. I ja et dic, jo no crec que això sigui gaire... que variï gaire, perquè al final és ell. O sigui, al final ho pots fer amb un boli negre o un boli vermell, però el propietari d'aquell boli és ell.
Ostres, jo et dic una cosa, Marc, jo quan anava a l'escola em fotia un boli negre o boli vermell i a mi em preocupava, eh? El vermell era suspès i el negre era aprovat. Deixeu-me incorporar a aquesta taula d'una banda l'Eduard Ciurana, company de l'Esportiu. Què tal, Eduard, com estàs?
Bon dia a tothom.
I també el Nil Solà, que és company també de Mundo Deportivo, seguint la informació del Girona. Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb ells dos analitzarem, juntament amb el Carles i el Jordi, aquesta primera victòria a la primera divisió del Girona contra el Màlaga, gol de Pedro Alcalá. Recordeu ara mateix, retalleu bé la classificació, eh? El Girona en llocs europeus, ja sé que és jornada 2, però guardeu aquesta fotografia. I li vull fer una última pregunta al Marc sobre el món futbolístic. Abans, però, una pausa i de seguida tornem cap a Barcelona per seguir aquesta conversa amb el Marc Metgen, que recordem és el director de Palco 23. Aquí el No tanquem per vacances en directe a Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i FM Girona.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FM Girona. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festa Major de l'Escala 2017.
Un any més, l'Escala es prepara per a reunir petits i grans dins una celebració plena de diversió, joc i esport, la Festa Major. Dins d'un ambient de tradició i gresca, trobarem un gran i divers ventall d'activitats, el més pur estil escalenc, dedicades a la patrona de la vila.
Concerts i balls d'embalat.
Per tots aquells amants de la música en directe i el ball, no dubteu en apuntar-vos als concerts i balls programats per la Festa Major de l'Escala. Deixeu-vos portar pel ritme i balleu al compàs de la millor música catalana.
Dijous, 31 d'agost.
Cercavila inaugural de Festa Major, el despertar de la festa, a mans dels trabucaires de Costa Roja, gegants i el pop Pep.
A 8:15, de la platja fins a la plaça de l'Ajuntament. A continuació...
pregó de Festa Major.
A 9:15, a la plaça de l'Ajuntament. Tot seguit...
homenatge a la penya blaugrana de l'Escala, amb motiu de la quarantena cantada d'havaneres. Demostració de castells a càrrec de la colla castellera de Figueres.
Seran les 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament i a la mateixa hora a la plaça Víctor Català engega...
botifarrada i enxugada popular seguida d'una actuació musical conduïda per petit comitè dels Banana Beach.
Divendres, 1 de setembre.
Concert de tarda i, tot seguit, ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Internacional Meravella.
A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent. Dissabte, 2 de setembre.
Concert de tarda, a mans de l'orquestra, la principal de la Bisbal.
6 de la tarda, Sala Polivalent. Seguidament...
ball de Festa Major, de nou, a càrrec de l'orquestra, la principal de la Bisbal.
Diumenge, 3 de setembre.
Sopar popular.
A les 9 del vespre, a la Riba. Més tard,
ball amb discomòbil Sons.
A partir de les 11 de la nit. Dilluns, 4 de setembre.
Espectacle pirotècnic a càrrec de Pirotècnia Igual.
10 de la nit, a la platja. I tot seguit,
ball de fi de festa major amb la banda Neon.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
En directe no tanquem per vacances, ara mateix són 2:15 del matí, estem parlant amb Marc Metgen des dels estudis de la xarxa a Barcelona, ell és el director de Palco 23, i aquí als estudis de FEM Girona, Jordi Bofill del diari Ara, l'Eduard Ciurana de l'Esportiu, el Carles Luque de Bein Esports i també el Nil Solà del Mundo Deportivo, i un servidor que, bé, un servidor és un servidor. Ja està. Marc, volia acabar-te fent una última consulta. Estem parlant de, sobretot, l'impuls econòmic, l'estratègia de negoci que pot suposar aquesta compra, aquest canvi d'accionariat, bé, una mica cap on va el món del futbol. No està confirmat, almenys oficialment, almenys jo no ho he vist, si m'equivoco, corregiu-me, però sembla que Mbappé està a punt d'anar a petar al Parc dels Prínceps, a París. Evidentment, això suposaria una acció econòmica bestial. No sé si arribaria tant com la de Neymar per 222 milions, però aniria per allà, per allà. Amb tot això del fair play econòmic que s'està parlant, que si... Vaja, jo, a mi se m'escapa directament de les mans, per això apel·lo al teu coneixement. No sé si els clubs de futbol, amb operacions com aquestes, no? De que tens 5-6 clubs de futbol per darrere partits i pots augmentar el valor de la teva publicitat a la samarreta, coses així, si el futbol només serà sostenible amb mides o amb mesures com aquestes, o cap a on va, si és sostenible el fet de tenir jugadors i que es paguin aquests preus, on, evidentment, clubs com el Girona no poden arribar.
Jo crec que serà sostenible en tant que hi hagi un control real dels ingressos. Aquí el problema que hi ha a Europa és que la Lliga de Futbol Espanyola controla els pressupostos a priori, o sigui, cap club de futbol pot fitxar abans de presentar-li a la Lliga de Futbol un pressupost realista, perquè al final el pressupost que et permet la Lliga és els mateixos l'any passat o una millora d'ingressos que tu puguis demostrar amb contractes ja signats. En canvi, això a la resta d'Europa no passa, perquè a la Premier League no hi ha cap mena de control, i de fet nosaltres vam publicar un reportatge on es demostrava que la meitat de la Premier League estava quebrada. La Lliga Francesa tampoc ho fa, l'Alemanya tampoc ho fa, i la UEFA només entra a valorar a posteriori, o sigui, un any després, quan ja tanques els resultats i veuen que has perdut diners, és quan entren a esbroncar-te. Llavors, jo crec que serà sostenible en tant que hi hagi aquest control de si realment un club pot generar aquests ingressos pel seu compte. I aquí sí que tindrem el problema de que hi haurà clubs que tindran molta més capacitat de generar ingressos i d'altres que no, i aquí veurem la competició cap a on va. Però jo sí que és veritat que crec que tot aquest tema que es parla de vegades dels topalls salarials i fer una mica NBA és una mica fal·laç, en tant que la NBA es fa això perquè tots tenen la seva plaça garantida, però tu el que no pots pretendre és que la gent competeixi per pujar, baixar, optar a títols i després que se li posi un tope. Llavors, jo crec que Europa haurà de debatre's una mica sobre què fer, i aquí serà la UEFA la que haurà de portar la veu cantant d'intentar homogeneitzar les normes de cada competició, perquè ara mateix la Lliga Espanyola és molt més restrictiva que les altres.
Marc Metgen, t'agraeixo moltíssim que avui ens hagis dedicat uns minutets a fer-nos una miqueta més sabedors de com funciona el món futbolístic i especialment, doncs, què hi ha darrere d'aquesta operació, del que es pot saber, del canvi de propietat al Girona. Gràcies, de debò. Convidem a tothom a que ho segueixi. Palco 23, recordeu, Marc Metgen és el seu responsable, el seu director. Enhorabona per la feina, de debò.
Moltes gràcies.
És un autèntic plaer entrar, navegar i llegir tot el que publiqueu. Trobo que és un nínxol de periodisme que està bé també tractar, i insisteixo, seguirem en contacte. M'agradarà poder compartir un altre dia amb tu una altra estoneta de ràdio, d'acord?
I nosaltres encantats.
Doncs aquesta conversa amb el Marc Metgen, que ens ha servit per veure una miqueta el Girona des del punt de vista de les oficines, mirem cap al terreny de joc. Ja està explicat, ho hem dit aquest matí, hem sentit fins i tot a Dai Benítez després del partit, valorar aquesta victòria 1-0 contra el Màlaga en la primera victòria de la seva història per part de l'equip de Pablo Machín a la primera divisió. Avui l'equip dorm en posicions d'Europa League. Ho farà durant les properes dues setmanes perquè el cap de setmana vinent no hi ha competició, recordeu, per compromisos internacionals, on participaran Pablo Maffeo amb la sub-21 espanyola, Cristian Estuani amb la selecció uruguaia i també, d'altra banda, Bonu amb la selecció del Marroc. Participar o no participar, ja veurem. És que em diu el Nil, no ho sé. Dic, bueno, no sé si arriba l'Uixit o no, però vaja, anirà, com a mínim està a la llista. El viatge se'l pagarà. Va, hem sentit el Jordi, hem sentit el Carles. Deixeu-me que primer argument els hi demani a l'Eduard i al Nil. Sensacions, suposo que avui, boníssimes, d'aquesta primera victòria, que en definitiva dona continuïtat al bon paper que ja va mostrar l'equip de Palma Machín contra l'Atlètic de Madrid, i que jo no sé si us esperàveu o no.
Doncs sí, les sensacions segueixen sent molt bones. Les sensacions eren bones ja la setmana passada. No es van aconseguir al final els 3 punts, però sí que és cert que el Girona va sortir igual. Jo estic molt d'acord amb la continuïtat que va donar Pablo Machín als 11 homes que van tornar a jugar, els 11 homes titulars que van repetir després del dia Atlètic de Madrid. Les sensacions són molt bones. Potser a mi em fa una mica de por aquesta parada per seleccions, perquè ara la dinàmica és molt i molt bona. Els equips ara tindran temps per fitxar. És cert que els grans tenen jugadors repartits arreu del món, però els altres, el Màlaga, el Celta, aquests equips que potser no han començat tan bé com s'esperaven, tenen temps per rectificar allò que no han fet bé i, per tant, posar-se les piles i preparar-se millor per la tercera jornada. De totes maneres, confio en el Girona, han demostrat, aquests jugadors estan demostrant una altra vegada que s'ha de confiar en ells i, per tant, no queda res més que esperar i preparar el partit contra l'Atlètic de Bilbao.
Edu.
Les sensacions boníssimes, tot així, una crida a la calma que encara queda molt. De moment l'equip ha demostrat...
Veus eufòria, la notes, o què?
La noto i és bona. És bona començar així amb aquests ànims i com a mínim l'equip ha demostrat que jugant així podrà competir i guanyar a qualsevol equip, o almenys a casa. Ara s'haurà de veure els partits de domicili i veure com respon l'equip. Però de moment, excel·lent.
Et va sorprendre alguna cosa el partit contra el Màlaga? A mi em va donar la sensació que potser no era tan... Ho diré en castellà perquè no em surt la paraula en català. Apabullante, el domini de la primera meitat. Però tot i així, es veia domini.
Es veia molt de domini, sobretot al mig del camp. Em va sorprendre moltíssim l'Àlex Granell, el nivell que ha començat la temporada, excel·lent. Pere Pons també, Borja també. És que no et diria cap jugador que desentonés, ni molt menys. Tothom a un gran nivell.
Jordi, Carles.
Bé, la competitivitat d'aquest grup ja la sabem, ja la coneixem. Jo era dels més optimistes a principi de temporada.
Tant que s'ha conxugat un sopar i l'ha guanyat, em sembla.
L'he guanyat, evidentment. A mi no em sorprèn la resposta de l'equip en quant a sensacions, sí, potser en quant a resultats, però en quant a sensacions no, perquè tothom coneix el Girona. El Girona és cert que amb les distàncies, salvant les distàncies amb què pugui haver amb els rivals de segona de la temporada passada, amb els que es troba aquest any a primera, la competitivitat del grup és innegociable, sempre ha estat així, jugui qui jugui. L'avantatge de que estiguin jugant 7 dels 11 titulars de la temporada passada, que tenen el sistema mamat, que saben cap on han de tirar, jugar a favor del Girona, però sí que les sensacions jo crec que són immillorables. I més enllà d'aquesta anecdòtica sisena plaça, el que a mi més m'agrada i crec que ens ha de deixar més bones sensacions és veure que ja hi ha 5 equips, si no estic equivocat, que sumen 0 punts. És a dir, que ja tenim més d'una jornada d'avantatge amb els de baix, que és el que primer hem de mirar, i un cop això estigui resolt, ja veurem on estem i què queda.
Jo potser no era tan pessimista a principi de temporada, sobretot. És que ni pessimista ni optimista jo crec que acaba sent, no? Perquè després d'aquella pretemporada on tothom deia que el Girona no estava jugant bé, que les sensacions no eren les millors, i ja xerràvem aquí en aquesta tertúlia que de la pretemporada s'ha d'extreure potser sistemes, mecanismes, no tant resultats i sensacions, doncs veure que el Girona ha començat també sí que sobta, es alegra molt perquè vol dir que està mig preparat, si més no, per enfrontar-se als millors equips que hi ha a la Lliga Espanyola, i veurem com ve l'aturada. Així que Pablo Machín, quan pensa al seu 11, clar que vol el millor i ha de sacrificar alguns jugadors, i acaba apostant una altra vegada pels mateixos que van jugar contra l'Atlético, ho van fer tan bé. Però ara, clar, contra el Màlaga, la sensació meva, des del camp, era que era com un partit de segona de molt nivell. O sigui, aquell Girona que mig controlava no arrasava tampoc, però els dos equips que tampoc acabaven de trobar el què, i al final jo ja m'esperava un resultat curt, 2-0, que més no és per res, no? Però Carles, tu i jo vam encertar aquella porra.
Jo vaig copiar la porra d'ell. Sí.
Doncs, sobretot perquè el Girona és veritat que no té tota la pólvora que voldríem al davant, però com a mínim sí que demostra que al mig del camp carbura molt bé i que la defensa, escolta, ja ho va salvar al final del partit, que també ens vam fer patir.
Ara en parlarem perquè avui els convenys de l'Esportiu publiquen que Michel Olunga, un jugador de 23 anys que n'hi ha, que està jugant a la Xina, podria ser un reforç de cara a la davantera, i també exactament quines necessitats té a la part de davant a Paloma Chin. Pendent, jo particularment estic pendent de veure com ha resolt el tema Marlos Moreno, perquè jo recordem també que la setmana passada a la sala de premsa se li va preguntar a Pablo Machín del coneixement que tenia sobre el fet de que estigués inscrit amb Independiente. Jo crec que un jugador, o un club, millor dit, no inscriu a ningú si com a mínim no té en el cap o alguna trucada feta. Oye, ¿qué hay de esto? Però vaja, d'això en parlarem de seguida. A mi heu apuntat una cosa que sí que m'ha cridat l'atenció, i és el fet... Tu parlaves de les sensacions de la pretemporada. El Màlaga no ha guanyat cap dels últims set... Els ha perdut tots. Sí, els últims set que ha jugat. De fet, veurem si Michel acaba la setmana. Però és que, clar, estàs mirant equips de futbol. Evidentment, el Villarreal ha deixat cap. Celta ha deixat cap. Però jo les Palmes no el veig gens bé. Màlaga no el veig gens bé. Espanyol, espera't. I em sap greu, però Espanyol, espera't. I l'altre que tanca la classificació...
A mi l'equip que m'agrada menys i crec que patirà més per mantenir-se és l'Alavés, que ha perdut tots els seus homes importants.
Que no és el de Pellegrino.
No, continua Pellegrino, i han fet una aposta per un equip, bueno, han volgut continuar el que estaven fent l'any passat, però no sé si sense Fedal, sense Camarasa, sense Marcos Llorente, sense Kiko Femenia, no sé com fins a quin punt els hi pot sortir això, ara no els hi està anant bé, veurem, a part del Màlaga aquest, que com bé comentaves no ha guanyat els últims set partits, i les sensacions són dolentes, i a més sembla que hi ha discrepàncies entre el responsable i Michel, que veurem aviam si Michel, com dius, durarà gaire com a entrenador del Màlaga.
Però, bueno, estic d'acord amb vosaltres, però jo més enllà de les sensacions que donguin els equips de la part baixa, jo crec que el Girona no ha de mirar cap altre equip que no sigui ell mateix. O sigui, les sensacions que a mi em deixa el Girona són prou sòlides com per, sense saber què fan els altres, saber que jo ho estic fent bé.
Això com a argument a mi em serveix, però després quan em vas al camp i tens davant un rival, a mi t'he de confessar que a mi em genera certa... És a dir, jo com a Dai Benítez, aquest cap de setmana, abans que comences el partit, jo no me'n refiava del Màlaga, gens ni mica. Perquè la setmana passada vam fer malament amb l'Eibar, perquè tu potser amb l'Atleti de Madrid va sortir amb una punxa del cul com els toros, allò que... I ja està. I a mi l'equip em va sorprendre molt gratament. Molt gratament. Ho dic de debò, que l'equip està donant mostres més que evidents, si no ho havia fet ja els últims anys. Ostres, que realment ha vingut per quedar-se. Però... Ostres, segueixes mirant la classificació i jo el fet de que hi hagi 5 equips amb 0 punts, què vols que et digui? Ja sé que te'n falten 44 per arribar als 50, però a mi em tranquil·litza, perquè serà una guerra, això em sembla.
És inevitable, és a dir, aquesta lliga, exceptuant els dos o tres equips que puguin estar per dalt, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, a baix això no, jo crec que no serà com l'any passat, que es van despenjar molt ràpid 3-4 equips. Jo crec que serà una cosa molt més competida, i encara que el Girona ara mateix deixi les sensacions i sembla que estiguem preparats, això és molt llarg. No sabem què pot passar al mes de desembre, pots enganxar una crisi de resultats. Jo personalment confio molt en les dinàmiques. El Girona segueix, podríem dir, la dinàmica positiva de l'any passat. El Màlaga, que va acabar bé l'any passat, ara està en un moment complicat, i tot el que nosaltres sumem i ells deixin de sumar ara és millor, perquè, com dic, no sabem què passarà el mes de desembre, el mes de gener, i tot el marge aquest que tinguis, molt millor.
Digues.
Dic, tot i així, la sensació és que el Girona és un equip que porta 10 anys a primera divisió.
Sí, senyor.
Amb molts debutants a la categoria, molta gent jove, Pablo Maffeo, etc, i surten al camp com el tècnics veterans.
Mm-hmm. Carles?
No, bàsicament una mica mirant el mateix punt de vista que vosaltres, però és que també ara que estava mirant la classificació, aprofitant la part alta, el Girona ja el teníem controlat, la part de baix també.
N'hi ha 5 amb 0 i després n'hi ha 3 o 4 amb 1.
Sí.
El Leganés crec que en porta 1.
No,
l'Espanyol en porta 1, és veritat.
Leganés 6.
Espanyol, Depor i Getafe.
Jo el Depor també el veig.
Que, sí, li està costant segurament una mica més, però és que, per exemple, el Leganés, que era el que m'estava fixant, tercer amb 6 punts, aquest el tens d'aquí res, i potser és una lliga que no t'esperaves. T'esperaves patir moltíssim contra Madrid, Barça, Atlético, potser Sevilla, València, i ara t'estan sortint rivals, val, sí, dues jornades de lliga, ve l'aturada i tot, val, sí, cert, però tens rivals que no, poder no hi comptaves, i un és el Leganés, el Llevant aviam tampoc ha sortit gens malament amb 4 punts, el Getafe, bé, són aquests equips que poder acaben de pujar com tu, però tenen molt més a dir del que ens esperàvem en principi.
Us fa, no diré por, però creieu que l'aturada arriba en el pitjor moment?
Sí, sí,
ara, no. Ara era el moment bo per anar a Sant Mamés i que perquè vingués al Sevilla.
Jo crec que era bo que la cosa seguís. No sé què passarà, però era bo que la cosa seguís perquè, com he dit, són 2 setmanes més que els equips tenen per preparar-se, per corregir errors, i no sé. Òbviament, fins que no anem a Sant Mamés no veurem. Que jo crec que l'equip pot anar a donar la cara a Sant Mamés i guanyar fins i tot a Sant Mamés o treure alguna cosa positiva a Sant Mamés. Però si fos aquest dissabte, tindria molta més confiança.
Jo estic una mica amb en Nil, també. El que passa que el futbol pot passar qualsevol cosa i si la mentalitat és la mateixa que els 2 partits no té per què afectar. Però és cert que ara l'equip està com una moto.
Doncs jo us portaré al contrari.
Jo sí
per que... cert, no ho he dit, però el Carles s'ha tornat a portar croissants avui. És a dir, jo crec que ja el nomenarem com a tertulià honorífic.
Així m'asseguro un lloc.
Croissants, i això no sé quin nom deu tenir, però està... Digues, està boníssim, això.
No, jo portaré al contrari perquè jo crec que, o sigui, no és ni mal moment ni bon moment per aturar, o sigui, el moment és el que és, vindrà bé per relaxar les cames, hi ha hagut una càrrega important aquest mes, al final repetir 11 també fa que jugadors com Adai, per exemple, que són més propensos a córrer riscos, es puguin aturar i descansar. I crec que quan torni la competició, el Girona competirà tal com ha fet en aquestes 2 jornades. A més, si no vaig equivocar, crec que aquella setmana just l'Atlètic també té competició europea, llavors, sí. Clar, tots són factors que nosaltres potser arribarem descansats i ells tindran 2 partits al cap mentre nosaltres en tinguem un. A mi no em preocupa en excés ni considero que arribi en mal moment.
No, i una mica per aquí jo també mirar la part més física, que vingui l'aturada. És que no crec que afecti ni mentalment. És un amic, els hi preguntàvem als jugadors, sobretot al Màlaga, si ara haguéssim de fer una aposta a nosaltres, que al Màlaga li vindria molt bé una aturada. No? Pensaríem 0 punts, en sensacions molt dolentes. Doncs els jugadors em contestaven que bé, que poder sí, però més d'un em va dir que no, que per ell no era potser el moment, perquè ara començaven a agafar una mica de dinamisme, que potser aquesta aturada afecta tant en uns com en altres. O sigui, al final és la mateixa afectació.
És que és una cosa que li vaig preguntar després al Pere Pons. El croissant dels nassos. Si tenia la sensació que havia molts equips que no arribaven en un bon moment a l'inici de temporada. És a dir, com si els hagués enganxat amb la feina a mig fer.
És que és complicat, les pretemporades són complicades, hi ha molts equips que tenen molts de jugadors nous, entrenadors nous, mm-hmm. I tot és un procés adaptar-se al sistema, adaptar-se als teus companys, i pot haver-hi jugadors que arriben el 20 d'agost i que segurament, després d'haver fet 2 entrenos amb els seus companys, estan jugant.
Hosti, però fixa't que el Girona ha fet 13 incorporacions. Sí, jo no sé si la resta d'equips podien haver fet aquest exercici de... No començo fotent a tothom de cop, sinó que anem a, no sé, redistribuir una miqueta millor els recursos.
Per aquí ve la meva opinió de que no és el millor aquesta parada pel Girona. Per què? Perquè tu, ara, aquest avantatge que tens, els altres equips... Ostres, què vam fer malament? Doncs repassar. Jo crec que els jugadors, com deia Carles, diuen que no va bé la parada, bueno... Per què? Perquè ells volen jugar, que hi hagi competitivitat, que segueixin, perquè saben que allò, però a la que els equips aquests agafen velocitat de creuer, després és molt complicat aturar-los. No sé si l'Atlètic de Madrid ve aquí al novembre, no sé si el partit hagués sigut igual. Clar,
Mira, Palmes.
Aquests equips agafen la velocitat de creuer, jo crec que és molt, molt complicat. Jo crec que el moment clau és l'inici de Lliga, nosaltres estem forts, nosaltres tenim confiança en nosaltres mateixos, i com més punts fem ara i més ràpid vagi tot ara, serà millor.
Jo estic d'acord. El que passa que Pablo Machín, una mica amb això que dèiem dels fitxatges, que molts equips han fet moltes incorporacions, el Girona n'ha fet moltes, i l'equip que treu Pablo Machín és molt reforçat del de l'any passat. Això també és un símptoma per anar acoplant a poc a poc els nous fitxatges i mantenir el bloc de l'any passat.
Parlant de fitxatges, apunteu-hi el nom de Michel Olunga. Vist el rendiment de l'equip, i ara anem a aquest nom o altres, però vist el rendiment de l'equip, cal o no cal?
Jo crec que...
A què anem? Perquè Juanpe, per exemple, a mi em va sorprendre que l'altre dia ell digués no, he tret a Juanpe perquè havia pilotes aèries, i ho entenc. Però em va donar la sensació que en el seu raonament de la resposta ell veu a Juanpe com a pivot defensiu en un cas de que faci falta. Llavors, em fa la sensació que ell potser ja s'està fent la idea de que el que té és el que té i que si arriba un jugador... Clar, és que què millora ara el que tens?
Crec que al final, sobretot pel fet de que el sistema que s'està utilitzant és de dos mitja puntes i un davanter, en lloc de dos davanters, com va jugar moltes vegades la temporada passada a segona A, fa que crec que quatre davanters són molts, si comptem Marlos com a davanter i un que arribi. Llavors, això és personal, potser estic equivocat, però crec que només arribarà un jugador ofensiu si marxa un altre, que tothom té al cap el nom de Marlos i,
sí.
I a veure què està, i a veure què passa amb ell.
Independentment de lo que passi, no?
Independentment del que passi. Però crec que la prioritat... que jo deia Estuani, estic molt tranquil perquè han demostrat que són jugadors de molta qualitat i tens el reforç de Porto, Borja, que en un moment determinat poden adelantar la seva posició. Però crec que la prioritat passa per lligar un central i un carriler a dret que ajudi a Mafeo a repartir minuts.
Jo crec que, torno a portar-hi la contrària en Jordi, crec que la incorporació d'un davanter és, si no innegociable, és prioritària, perquè la temporada és molt llarga. Estuani, encara que va començar el primer partit bé, és molt llarg això, Estuani té l'edat que té també, i no sabem si Estuani a la jornada 3 li passarà alguna cosa. No pots anar amb un davanter, amb dos davanters sols, perquè Marlos és molt maco dir Marlos un, Marlos davanter. Marlos no crec que jugui amb el Girona de davanter centre titular com a referència, a més que no és un perfil que tampoc Pablo Machín tingui devoció per ell. Per tant, jo crec que és clar que el Girona ha de portar un davanter, i per mi l'entrada de Juanpe l'altre dia és una indirecta directa aquí a Càrcel: vull un tio que pugui jugar de pivot i de central i que faci aquesta funció. No sé si Machín veu gaire Juanpe, que sí que és el recurs, que és per a lo que veus tu, el que té ara, s'ha adaptat al que té.
És que al final, si no arribes ningú, és el que hauria de fer.
Però jo crec que és un indirecte de dir, aquí necessito algú, perquè, clar, deixa fora Aleix García, que és més una cosa que després, si volem, parlem. No sé, Pablo Machín, si... Bueno, a banda del carriler dret, que també s'ha de portar segur, perquè si no hi ha Mafeo, avall, pot jugar a la dreta, però també ha de venir el 4.
Hem obert el meló, doncs va, obrim el meló. És a dir, coses que t'hagin sorprès, Aleix García, Eduard...
I anava a parlar del tema delanters. També hem de considerar que perfils com Cayode o com podria ser Olinka o molts altres també són una mica un meló per obrir. No és el mateix fer 18 gols a la Lliga Austríaca que fer-los a primera divisió.
Perquè Olinka és que n'hi ha i juga a la Xina, eh?
Sí, juga a la Xina, abans havia jugat a la Lliga Sueca, 23 anys, corpulent, però clar, una cosa és veure-la allà i l'altra a la primera divisió que canvia.
Alguna cosa que t'hagi sorprès, igualment? Per exemple, juga l'altre dia Douglas Luiz, no està a la convocatòria Aleix García, a Ramallo... Ostres, canvis això... en aquesta part de la convocatòria, eh?
Això d'en Douglas et demostra el gran nivell que tenen els altres jugadors, que la teva suposada estrella estigui a la banqueta. Diu molt dels altres.
Jo tenia molts dubtes amb l'Aleix García. Vam parlar, ho dèiem, a la zona de premsa durant... No sabem si hi ha hagut algun problema muscular. Machín després va argumentar a la perfecció la convocatòria perquè havia convocat. Amb l'entrada de Ramallo, perquè com que no hi havia cap carriler dret, si li passava alguna cosa a Mafeo, doncs Ramallo podia passar a jugar a carriler o defensa de 4. Però no em deixa de sorprendre, perquè a mi és un jugador que m'agradava molt, que potser el perfil de Machín no sé si ho és, però aquest era la debilitat de Pep Guardiola i ha vingut aquí, de moment, dos partits, 0 minuts.
Per mi, el tema de Aleix García s'explica amb el gran inici de l'Aleix Granell. Per mi. Però vaja, és una opinió molt personal, Carles.
No, estic d'acord.
És que l'Aleix ha començat...
Li està traient el lloc. És que si l'any passat tenia problemes per entrar a l'11, aquest any a primera, que la lògica diu que encara t'ha de costar més... És el contrari.
Jo crec que ell ha vist les orelles al llop de dir, sí, ostres, a primera divisió, o apreto bé els dents, i ha comptat amb l'avantatge de això que dèiem, no? De millor començar amb gent que conec, i ell ho està aprofitant. És a dir, tu deies, és difícil destacar un nom. Estic totalment d'acord amb tu. Però si n'hagués de destacar tres, que per mi són els grans, Porto a mi m'està... deixant captivat, és a dir, perquè li podia veure alguna limitació, però m'està deixant captivat.
És fascinant.
Borja és un jugador de primera divisió que no sé què redimonis ha estat fent a segona durant tot aquest temps, i després l'Àlex trobo que, ostres, amb aquest punt d'honor de posar el que té entre cuixa, pot suplir la manca de qualitat que potser poden tenir altres jugadors.
Jo crec que l'avantatge de jugadors com Àlex Granell i Borja és que a primera hi ha molts més espais que a segona. Llavors, quan un jugador té tanta qualitat individual, perquè l'Àlex, tothom estarà d'acord en que té una esquerra meravellosa, a primera amb els espais es deixa més palès que no pas a segona, on només girar-te ja tenies dos rivals a sobre. Llavors, crec que jugadors com Àlex i Borja surten molt beneficiats, i el punt de l'Aleix García, estic d'acord que el bon rendiment de l'Àlex Granell fa que l'Aleix García potser ara es vegi una mica eclipsat, però jo no descarto que si no arriba ningú, l'opció de suplir a Pere Pons amb fent jugar l'Aleix García a la seva posició sigui una opció viable i que doni resultats.
Tanquem, Carles.
L'última cosa que volia apuntar sobre aquesta carpeta de sorpreses de la convocatòria, juntament amb la d'Aleix García, per mi és l'alta, o el fet que Marlos estigués, justament quan se li acabava de preguntar si marxava o no, ell es feia el sorprès, però en tot cas, posant-lo allà, no sé si el que volia marcar era que ell volia aquest jugador, o si més no, que comptava força amb ell.
Alguna cosa per tancar, Nil? Eduard?
No, jo estava d'acord per primera vegada.
Al final acabem compartint un croissant.
Està d'acord amb el que apuntava. Crec que és molt important el fet de Granell és un jugador de molta qualitat, Borja és un jugador de molta qualitat. Tu deies, no sé per què no estava a primera, perquè segurament no defensava. Machín li ha inculcat. No jugava. L'any passat hi havia molts partits que no els jugava Machín. Borja, un jugador un pèl anàrquic, ha agafat intensitat defensiva, jugarà, és un jugador de primera divisió, i Granell amb espais i Borja amb espais són jugadors letals.
I jo el que tinc debilitat és Pablo Maffeo. No entenc això... què fa Daniel al City en lloc d'aquest nano. Però bueno, l'aprofitarem nosaltres.
Però millor perquè així té recorregut, això sí que és veritat. Això perquè sí. Potser s'hagués pogut trobar amb Walker i Mendy, ara mateix no sé quin és el que va al costat de Maffeo.
Mendy a l'esquerra, Walker a la dreta.
Vale, doncs s'hagués trobat amb aquests dos i, ostres, li hagués tallat una miqueta la progressió. Digues, Jordi.
Molt, molt ràpid. Com segueix així, també Bernardo se li haurà de posar un carrer a Girona, eh?
I a Dai... I el Calà, i clar, és que com comencem així...
Tots està
tot l'equip, realment. Ostres, no diríem el nom, perquè ara mateix no sé per on anaves. Va, no diria res. Jordi Bofill, del diari Ara, de Duda Sorana, de l'Esportiu, Carles Luque, de Bein Esports, i Nil Solà, de Mundo Deportivo. Us agraeixo moltíssim que hagueu vingut, en el cas del Carles, que a més hagi vingut amb les mans plenes. I ja està, que de bo, que gaudiu d'aquesta setmana menys intensa pel futbol, però vaja, que ens tornem a trobar, i m'intensa perquè no hi ha competició, però ens tornem a trobar ben aviat. Gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Una d'aquelles habaneres himne per una localitat on aquest gènere musical una singularitat important és Torrevieja. Cada any s'hi celebra el certamen d'habaneres i polifonia, que ja en porta més de 60 edicions. El mestre Ricardo Lafuente, gran impulsor del certamen i excel·lent compositor, va dedicar aquesta habanera a la terra on va néixer. L'escoltarem per al grup bergantí de Malgrat de Mar.
Vieja un espejo donde Cuba se mira y al verse suspira y se siente feliz. Es donde se habla de amores entre bellas canciones que traen de Cuba su alma y sentir. Las olas tatuadas vienen las habaneras que son de La Habana, mensaje de amor. Es bajo suaves caricias, a la vez que la brisa besa la playa con una canción. Torrevieja divina, ay, con su cielo sin par, eres embrujo, canto de amores. Ay. convertido en sueño para el que gusta soñar junto al mar. Suaves caricias, a la vez que la brisa besa la playa con luz.